Bé, bon dia i benvinguts a la conferència d'avui dedicada a la llengua i als mitjans de comunicació. Aquesta conferència d'avui tancarà aquest bloc que vam iniciar amb en Joaquim Maria Puyal i que hem dedicat a això, a la llengua i als mitjans de comunicació des de diferents angles, de la ràdio, la televisió, la premsa, sempre des d'un angle vist aquestes conferències fetes des de l'angle dels professionals de la llengua. Avui tancarem el cicle de la mà de Daniel Casals, per tant, d'una persona vinculada, un professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Periodisme, que ha dedicat la recerca, els últims anys de la seva recerca els ha dedicat molt i molt fonamentalment a la llengua i als mitjans de comunicació, a l'ús de la llengua en els mitjans de comunicació. Per tant, en el grup d'Història de la Llengua, quan vam organitzar aquest cicle i vam dedicar un espai als mitjans de comunicació, ens va semblar que seria bastant fonamental que hi hagués la perspectiva d'un acadèmic, d'un investigador, que analitzés la llengua i els mitjans de comunicació des de fora. Per tant, no només els professionals, com han creat el model de llengua cada mitjà en què treballen, Puyal a la ràdio, Plano a l'art a la premsa, etc., sinó també una persona doncs, del món acadèmic que hagués dedicat la recerca a aquests temes que hem estat tractant aquests dies. Bé, la seva recerca ha publicat, podríem estar aquí llegint moltes coses que ha publicat Daniel Casals, no ho farem, però és una persona que té una bibliografia molt nombrosa pel que fa, i em penso que avui ens en porta uns quants exemples a partir del que ell explicarà en quines línies ha investigat. A grans trets, però, es pot afirmar que ha alternat estudis més d'anàlisi dels models de llengua, sobretot a la ràdio i a la premsa, amb estudis potser més de caràcter social o cultural de la llengua durant el segle XX. Per tant, és una persona que té un ventall d'estudis molt ampli i molt sempre centrats en aquest aspecte que estem estudiant nosaltres, que estem analitzant nosaltres ara sobre els mitjans de comunicació. Una molt bona part de la seva recerca, Daniel Casals l'ha dedicada a l'anàlisi del model de llengua a la ràdio. En aquest sentit, té uns quants estudis i sobretot destacaríem dos llibres. El català en antena, un llibre del 2003, i Ràdio en català, contribució de Catalunya Ràdio a la creació d'un llenguatge radiofònic català per als informatius de 2007. L'any passat, com a publicació més recent, podríem destacar que juntament amb Neus Faura va publicar un llibre de síntesi sobre aquest tema, titulat justament El català als mitjans de comunicació. I justament en aquest llibre presenta els principals models lingüístics en l'espai mediàtic català, tenint en compte uns quants llibres d'estil que han produït els mitjans aquests últims anys i tenint en compte el funcionament dels serveis lingüístics en diferents mitjans públics catalans. En un llibre de 2007 de Daniel Casals, dos professionals dels mitjans, Oriol Camps, l'assessor de la corporació, i Jordi Lucea, cap d'informatius de Catalunya Ràdio, escrivien en el llindar de presentació del llibre del nostre conferenciant d'avui. Cito, per les mateixes característiques de la nostra feina, la de periodistes, no ens parem a analitzar el nostre propi llenguatge. Vivim de pressa i mirem sempre endavant, o en tot cas, no gaire enrere. Just el que ens cal per continuar el camí. Bé, els professionals dels mitjans, i aquests dies ha sortit, estan molt lligats a la voràgina del dia a dia. Sovint reconeixen que no tenen prou temps per aprofundir en tots els reptes que cada dia els planteja la llengua. I per tant, és bàsic que des del món acadèmic hi hagi investigadors que estudiïn i analitzin els usos lingüístics en els mitjans. Segurament Daniel Casals, el nostre conferenciant d'avui, deu ser dels pocs que hi dediquen la recerca de manera prioritària o fins i tot en el seu cas gairebé exclusiva. En un altre llibre de Daniel Casals, en aquest cas del 2003, la seva directora de tesi, la doctora Mila Segarra, afirmava del seu autor, de Daniel Casals, el següent. Daniel Casals coneix a la perfecció el treball dels professionals de la ràdio, dels que donen la cara i dels que treballen darrere de les bambolines. Bé, Daniel, ens agradarà molt poder escoltar la teva manera d'entendre i d'analitzar l'ús de la llengua en els mitjans. Tu que tens una perspectiva acadèmica, però també dels mitjans, tant dels que donen la veu, la cara, com dels que treballen des de dins, des dels serveis lingüístics, per poder oferir un model lingüístic de qualitat. Bé, moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació i estem molt interessats a sentir i escoltar molt atentament la conferència que ens proposis. Moltes gràcies, Daniel.
Gràcies. Gràcies, se'm sent bé. Soc jo el que està agraït al doctor Narcís Iglesias en particular i a la Universitat de Girona que m'hagi convidat a fer aquesta conferència sobre l'ús de la llengua als mitjans de comunicació en català. Quan en Narcís m'ho va plantejar, vaig pensar quina podria ser la meva aportació i com que jo, de fet, m'he dedicat bàsicament a dos aspectes en la recerca dins d'aquesta temàtica, que és l'ús de la llengua catalana als mitjans de comunicació durant el franquisme i en un període de prohibició, i l'ús de la llengua catalana als mitjans de comunicació predominantment audiovisuals en l'època de transició i democràtica, doncs vaig pensar que podríem oferir una conferència, una intervenció panoràmica al voltant d'aquests dos eixos que s'enllacen cronològicament i que un és hereu de l'altre. D'aquí el títol de la conferència que proposo, estructurada doncs en aquests dos eixos. Repassarem, a partir d'exemples investigats per mi mateix, la presència del català en els mitjans de comunicació en un període de prohibició de l'ús formal, el franquisme, des de l'any 1979 fins que podem considerar l'inici d'un període històric anomenat transició, que és l'any 1975, en què mor el general Franco, però des del punt de vista jurídic el franquisme no està enllestit encara, o estarà l'any 1978 quan s'aprova la Constitució espanyola, aquesta que ara reformen només els dos partits estatals majoritaris, i després la llengua catalana en democràcia, principalment centrant-nos en els models de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio. Com que un dels conferenciants que m'ha precedit, l'Ernest Rossinès, que és el cap d'assessorament lingüístic de TV3, es va referir exhaustivament al model d'aquesta casa, d'aquella casa, doncs jo em referiré més al de TV3, que és el que ha centrat la meva recerca, com deia el doctor Iglesias, tant del treball de recerca com de la meva tesi doctoral. Pel que fa al franquisme, m'ha interessat sobretot distingir dos tipus d'espais. Els espais que es feien en català, els espais que tenien el català com a llengua vehicular, tant si el català era la llengua vehicular de tot el programa com si hi feia aparicions, per exemple, sempre es diu que el Radioscop de Salvador Escamilla va ser el primer programa en català. Doncs bé, aquest aspecte s'ha de matisar, perquè sí que és cert que Salvador Escamilla deia "Bon dia, Catalunya", i sí que és cert que Salvador Escamilla tractava qüestions de temàtica cultural catalana dins del programa, però el que no és cert és que fos un programa exclusivament en català, totalment en català, vull dir. Això passava cap a l'any 1963, però també m'han interessat els espais sobre la llengua catalana, els espais que, diguem-ho d'aquesta manera, podien divulgar la normativa fabriana en un temps en què l'ensenyament del català, l'ensenyament de la llengua catalana, estava privat d'entrar a les escoles. I per tant, els mitjans esdevenien en aquest punt un mitjà de resistència. Quin era el marc legal vigent d'ençà que les tropes revoltades van guanyar la Guerra Civil Espanyola? Doncs la derogació de l'Estatut d'Autonomia de 1932, que és el que establia l'oficialitat del català, per tant derogat el català ja no era oficial, i la vigència d'una llei pensada pel cunyat de Franco, Ramon Serrano Sunyer, que és la llei de premsa i impremta de l'any 1938, una llei que establia la censura, que abocava tota la responsabilitat del que es publicava en els diaris al damunt dels directors i, a més, que intervenia governativament en el nomenament d'aquests directors. A la ràdio, doncs, era vigent l'ordre de 6 d'octubre de 1939, que tenen reproduïda en el dossier que hem passat, que establia també un control molt estricte de les emissions radiofòniques. Si podem llegir, per exemple, l'article primer d'aquesta ordre, que diu: «Todas las emisoras habladas en estaciones de tipo comercial queden sujetas a la censura de las jefaturas provinciales y locales de propaganda», etc. I si ens n'anem al tercer, diu a la segona columna: «Para noticiarios generales y especialmente de asuntos internacionales, todas las emisoras de territorio nacional, con excepción de las Baleares, Canarias, Plazas y zona de Marruecos, conectarán con la emisora de Radio Nacional en Madrid a las horas que el Departamento de Radio de la Dirección General de Propaganda designe». Era el parte. Els que sou més grans recordareu que durant el franquisme es connectava les hores en punt perquè Ràdio Nacional d'Espanya donés les notícies des de totes les altres emissores. Per tant, censura i monopoli de la informació per part de Ràdio Nacional d'Espanya. El context cultural que es desenvolupava en català en aquest marc de prohibició, doncs, era d'estricta tolerància i clandestinitat. Veurem que l'any 1945 es pot representar una adaptació de Canigó de Verdaguer a Ràdio Barcelona, que l'any 46 es comencen a autoritzar les representacions comercials en català i que en l'àmbit clandestí doncs s'inicien publicacions en català, això sí, no de masses, sinó d'elits. També tenen reproduït un exemplar de la primera pàgina de l'adaptació de Canigó per al radioteatre de Ràdio Barcelona. Es va representar l'any 1945 i l'any 1952 amb motiu del centenari del naixement de Verdaguer i del cinquantenari de la mort a Ràdio Barcelona, adaptat per l'autor Armand Blanc. Bé, segons explica Armand Blanc a les seves memòries, això es va poder aconseguir aprofitant la vinentesa que el governador civil de Barcelona, el militar falangista Antonio Correa Beglisson, era el president del patronat de les festes del centenari de Verdaguer. I aleshores, doncs, en una discussió, si és així com va anar, entre Armand Blanc i el censor, Armand Blanc va dir que si la petició se li denegava, doncs quedaria reflectit que Correa Beglisson, que és qui tenia aquesta autoritat per fer la denegació, no hauria permès que representés una obra de l'autor del qual se celebrava el centenari en aquell moment. Aquí en podem veure. Això passava l'any 45. El control era estricte, i era estricte encara 20 anys més tard. Aquí reprodueixo un informe de la Jefatura Superior de Policia de Barcelona de control diari de les emissions d'un programa que feia la Pirenaica, Radio España Independiente, que emetia des de fora d'Espanya, i que tenia un espai en català. Aquí podem veure, doncs, el detall dels continguts que emetia en aquest programa en català que diu el policia, no? Un policia que, tal com es menta a l'encapçalament, en va fer el control des de les 17 hores del dia 25 d'octubre del 65 fins a quarts d'una, o un quart tocat d'una de la matinada. Doncs així cada dia. Bé, al costat d'aquests espais, a mesura que avancen els anys, hi ha tot un seguit d'espais, me'n deixo, només n'he fet una selecció, en català als mitjans. Bàsicament de temàtica folklòrica, com l'Aplec de Rondalles d'en Jordi Desracó, dirigides per Francesc de Borja Moll a Ràdio Popular de Mallorca, l'any 1959, un programa musical presentat per Àngel Casas i Josep Maria Bax l'any 1968, Paraula i Pensament, també de temàtica folklòrica, presentat per Manuel Cubeles a Ràdio Nacional d'Espanya l'any 68, o Nosaltres els Valencians, de Vicent Pitarch, l'any 70. S'hi afegeix també, en totes direccions, un programa presentat i dirigit per Jaume Piques, que ja comença a plantejar informació d'actualitat, cultural però d'actualitat, que aleshores representava una novetat. Aquest és un exemplar de la primera pàgina d'un guió d'En totes direccions, que es feia a Ràdio Barcelona, es va fer a Ràdio Barcelona des del febrer fins al juny de 1971. L'hora que se li va assignar va ser de les 23, de les 11 a les 12 de la nit, perquè així no fos un programa que entrés en el que ara en diríem prime time. D'acord? Va ser tallat d'arrel pel delegat d'Informació i Turisme de Barcelona el juny de l'any 1971, creiem que a propòsit d'una entrevista a dos autors, que són Oriol Pi de Cabanyes i Guillem Jordi Graells, a propòsit d'un llibre que acabaven de publicar que es deia La generació literària dels 70, que integrava doncs, entrevistes a diversos autors. Aquest llibre va ser segrestat, però l'entrevista ja havia estat emesa i segurament, afegint-hi altres aspectes, doncs això va ser un motiu perquè el programa es tallés i en la setmana 18 es feia cada setmana, doncs ja no es va tractar. S'hi tractaven les temàtiques que interessaven Jaume Piques. Avui no en puc parlar extensament, però Jaume Piques era un activista cultural que podia parlar de cinema, podia parlar de llengua, podia parlar de teatre, podia parlar de sardanes, podia parlar de cant coral, etc, etc. I el programa reflectia aquestes temàtiques doncs, per mitjà de diferents gèneres. L'entrevista, el més present, però també notícies, breus, en fi. Un altre programa que es va fer a Ràdio Barcelona 3 anys més tard representa una evolució perquè suposa entrar en la informació d'actualitat. El programa va ser aprovat pel fet que des de l'emissora Ràdio Barcelona es va argumentar que es farien només notícies de caràcter local. La informació local era aquella que sí que podien fer les emissores, no pas la general de l'Estat ni tampoc la internacional. El Dietari va ser un programa presentat i dirigit per Alfons Quintà, que després seria el primer director de TV3. A més, a Ràdio Barcelona es feia mitja hora cada dia, al migdia, en un de les 2 a 2:15, i tenia 5 seccions. Una era de llengua. La va presentar el professor Josep Maria Pujol, que és professor de llengua catalana de la Universitat Rovira i Virgili. Anem a sentir-ne un fragment.
La nostra parla no ha estat mai absent de les antenes de Ràdio Barcelona. I sempre l'hem utilitzat per a presentar els nostres programes sardanístics, altres programes musicals i en diferents dimenteses. Així doncs, comencem amb tota modèstia el nostre Dietari al servei dels nostres radioients, dels que esperem rebre algun ressò i alguna orientació crítica que ens podrà ésser molt útil i alliçonadora. Dirigirà aquest espai el nostre company Alfons Quintà, al qual passo en aquest moment la paraula.
En aquestes paraules perfectament mesurades, perfectament corresponents a l'esprit de Dietari, Carles Santís ha començat, el nostre director, ha començat el nostre programa, el primer programa de Dietari, un programa diari en català de Ràdio Barcelona. Moltes gràcies, senyor Santís. Procurarem seguir aquesta línia que vostè ens ha marcat i amb aquest to de modèstia i de nalgrà, tal com vostè ha dit, durant 5 dies a la setmana tractarem els temes de l'actualitat ciutadana conjuntament amb una sèrie d'espais monogràfics que ara detallem per als nostres oients. En primer lloc, el dilluns, avui, ens tocarà sempre parlar d'un tema esportiu, no estrictament esportiu en el sentit vulgar, usual de la paraula, sinó, podríem dir-ne, d'un aspecte socioesportiu. Seran els esports que interessen no solament a la gent que viu aquest món, sinó a tothom que viu els problemes de la nostra societat.
La nostra parla no ha estat mai absent.
Aquesta secció d'esports, la que anuncia Alfons Quintà per dilluns, la presentava una persona que tindrà molta importància després en la normalització lingüística del català. Un periodista esportiu molt jove anomenat Joaquim Maria Puyal. Després reprendrem el seu nom a propòsit de parlar de la gestació del futbol en català, del qual també ell us devia parlar. Pel que fa a l'altre conjunt d'espais, els espais sobre el català, doncs bé, els mitjans, des que es va fundar la ràdio, però també abans a la premsa, ja al segle XIX i començaments del segle XX, doncs tenen importància pel que fa a la inclusió d'espais en català. A la ràdio, doncs, recordem les converses del Milio, de Ràdio Barcelona, en què el professor Artur Balot i l'actor Toreschi, que feia, doncs, que era ventríloc i donava veu a un ninot, a un nen que es deia el Milio, doncs feien unes lliçons de català que després Balot va recollir en dos volums. Miquel Arimany, després en sentirem un fragment, a Ràdio Barcelona va fer un curs de català l'any 1969, l'esmentada secció de llengua que presentava Josep Maria Pujol al Dietari, el curs de català que Esteve Bassols i Maria Matilde Almendros van presentar a Ràdio Nacional d'Espanya, o un curs de català parlat que es va fer també a Ràdio Nacional d'Espanya 3 anys abans, o l'Hora del Català que Ràdio Barcelona va oferir l'any 1980 a càrrec de Jordi Mir, i Catalunya Ràdio s'hi va afegir després amb el Parlem del Català d'Oriol Camps, que també es va recollir en forma de llibre publicat per Empúries. Anem a sentir un fragment del curs de Miquel Arimany. Primer parlaran els locutors Enriqueta Benito i Isidro Sola i després el professor Arimany.
Cursos de catalán en Radio Barcelona.
Para ustedes que han llegado a Cataluña procedentes de otras tierras.
Para ustedes que, aunque nacidos aquí, no han tenido ocasión de perfeccionar su idioma.
Esta es una serie radiofónica creada con la exclusiva intención de ayudarles.
Ara sentirem el professor Miquel Arimany. Fixem-nos, sisplau, en el seu model lingüístic.
Els que hem nascut catalans o els que parleu el català des de petits, recordeu que dins la lliçó passada diguérem que de vell antuvi faríem abundar les explicacions en castellà per als no habituats a la nostra llengua.
Fixem-nos, passat simple, de vell antuvi, d'acord? A més, una afectació en la parla, doncs, claríssima. A la premsa, com he dit, també hi havia espais en català. No ho faré ara, d'entretenir-me en les polèmiques lingüístiques que hi va haver al segle XVIII, la campanya lingüística de l'Avenç, de Fabra i Casas Carbó, les mateixes converses filològiques de Fabra, la publicitat, la llengua i la gramàtica d'Emili Vallès, també Serra d'Or va incloure columnes, o els aclariments lingüístics de Josep Ibáñez Senserrich, que és una columna que he pogut investigar directament, publicada a Teleestel entre els anys 1966 i 1967. N'hi ha d'altres, en les quals no m'entretindré, d'Eduard Artells, de Vicent Escrivà, d'Albert Gené, d'Enric Valor, les col·laboracions conegudes per tothom en diversos mitjans del mateix Joan Solà, o el català de Terrasseta, de l'Albert Pla, que també m'ha precedit en aquest cicle. Abans d'entrar en els aclariments lingüístics, s'ha de remarcar que el marc legal ha variat respecte de l'any 1938. Ara era vigent la llei 1466, també anomenada Llei Fraga, pel ministre que... la censura prèvia i establia una censura, diguem-ne, posterior, en un procés en què els directors eren els responsables de tot el que s'imprimia. Tot quedava en les responsabilitats dels directors. Podem llegir un fragment de la llei, diu: el director tiene el derecho de veto sobre el contenido de todos los originales del periódico, tanto de redacción como de administración y publicidad, sin perjuicio de lo dispuesto, etcètera, etcètera. Esclar, s'havia d'anar molt alerta perquè qualsevol contingut no procedent podia implicar la destitució del director o fortes sancions econòmiques que impedissin la viabilitat del diari. La secció Aclariments lingüístics, publicada el juliol de l'any 1966, just quan va sortir la revista de continguts culturals Teleestel. Teleestel va ser una concessió del mateix ministre Fraga a una denegació prèvia de fer un diari exclusivament en català que s'havia d'anomenar El Matí. Aquesta revista apareixia lligada, la fundava la mateixa empresa editora de Teleexpress, un diari en castellà, i en principi es va encarregar la publicació d'aquests aclariments lingüístics a Delfí Dalmau. Delfí Dalmau va morir el mateix any 1966 i se'n va encarregar el seu gendre, Josep Ibáñez Senserrich. Va fer de la columna 1, del número 1 fins al número 67, i després va reprendre la columna l'Albert Gené. L'Albert Gené sí que va recollir tots els seus aclariments lingüístics en uns volums, però en Josep Ibáñez Senserrich no, i ara, juntament amb la Neus Faura, estem ocupant-nos d'aquesta edició. Com ha dit Joan Solà, en el llibre que tinc aquí, del català correcte, incorrecte, el català correcte, Ibáñez va tractar, i també després Gené, aspectes essencials. L'exemple que tenim aquí doncs es refereix als diacrítics. Aspectes una mica més avançats, per exemple, de sintaxi, com el canvi caiguda de preposició. Ens hem de situar l'any 1966, amb uns lectors que no havien tingut accés al català normatiu a través de l'escola. Però una de les novetats de la columna d'Ibáñez és la inclusió d'alguns articles de caràcter sociolingüístic, com el que refereix al domini lingüístic, el nombre de parlants també de dialectologia, els principals trets dels grans dialectes del català, i sobretot, i el més perillós, articles de demanda d'ús públic de la llengua en els mitjans de comunicació i en l'ensenyament. Diu Ibáñez en un dels articles: la llengua que parlem és alguna cosa més que una llengua de museu que cal estimar i conservar i ensenyar tímidament a les escoles, com aquell qui ensenya sànscrit. És, abans de tot, la llengua natural dels nostres fills, en la qual tenen dret a ésser ensenyats fins al nivell que la llengua permet, que en el cas del català és, com tothom sap, el màxim a què es podria arribar amb qualsevol llengua. Era perillós, tanmateix, perquè el franquisme no permetia l'ensenyament del català dins dels plans d'estudi. Ho permetria després de manera optativa. El model de llengua que exposa Ibáñez en les 66 columnes que signa és un model estrictament normatiu que segueix Fabra, que segueix també Marvà i que segueix Albert Gené. És un model monolític construït al damunt de la varietat central que conté molt poques referències geolectals, molt poques diferències d'altres dialectes. Fins i tot en alguna ocasió Francesc de Borja Moll en puntualitza algunes referides al balear. I naturalment el model en la seva exposició presenta molt poca variació estilística. El to és prescriptiu. En alguns moments, com diu Joan Solà en aquest llibre que hem referit abans, exageradament prescriptiu, valoratiu també, però al mateix temps és didàctic i persuasiu. Per exemple, doncs, quan aprofita el títol de la cançó de Raimon, diguem no, per referir-se a una setmana a la negació. Aquesta columna té l'IEC com a referent, no només perquè en rep consell de membres de la secció filològica, com Francesc de Borja Moll, a través d'una relació epistolar, sinó també perquè Ibáñez demana permís a Ramon Aramon, secretari general de l'Institut en aquells moments, per fer-li consultes sobre dubtes dels lectors. Per exemple, en aquesta ocasió li envia una carta demanant-li doncs, com es resol el cas de Cosechadora, Accesorios de Grifería i Baño Aseo. Les respostes als lectors, que s'incloïen al final de la columna, doncs integraven aquestes respostes. Concretament, pel que fa a Baño Aseo, en aquests moments que respon, Ibáñez encara no té la resposta d'Aramon i diu, en aquesta darrera ratlla, diu, pel que fa a Baño Aseo, mirarem de poder-nos pronunciar més endavant. Si Teleestel era una columna de llengua publicada en un mitjà en català, Lecciones de Catalán para Todos és una altra secció, una de les més llargues que s'ha publicat a la premsa de casa nostra, publicada en un mitjà en castellà. Lecciones de Catalán para Todos es va publicar entre els anys 1969 i 1975, 6 anys, a una tira diària de dimarts a diumenge. Cada dilluns no es publicaven els diaris, es publicava, era el dia de festa del sector, es publicava la Hoja Oficial del Lunes, en què Lluís Artigas de Quadres i Enric Cormenzana, dues persones que no es van dedicar a partir d'aquells moments mai més a la llengua, Artigas ja ens ha deixat, però Cormenzana es dedica doncs, al que ha fet sempre, la pintura, van fer un curs dibuixat gràcies a l'ajut que els van proporcionar el dibuixant Cesc i també el periodista Josep Maria Huertas Claveria, tots els desapareguts. La inserció d'aquesta columna es deu bàsicament doncs, a la renovació que hi va haver dins del Correu Català, que, dit de manera ràpida, comença a aglutinar un nucli important de periodistes afins al catalanisme, no? Com ara els que indico aquí, des del Bifret Espina fins al mateix Josep Maria Huertas, el Josep Faulí, que és l'embrió del Grup Democràtic de Periodistes. La columna es comença a publicar el 16 de novembre de l'any 1969 i, com deia, està signada, doncs té signatures diferents, però ara la desvetllarem de seguida. Artigas o l'ADEC, sigui en qualsevol d'aquestes dues variants i potser en alguna més, correspon a Lluís Artigas de Quadres, escrit amb Q o amb C. I Corp correspon, les tres primeres lletres corresponen a les inicials del primer cognom d'Enric Cormenzana i la B correspon a la inicial del seu segon cognom, Bardes. Eren dos estudiants de l'escola Isabel de Villena de Barcelona que sota la influència de professors com Maria Aurèlia Capmany i sobretot de la directora Carme Serrallonga van atrevir-se a publicar un curs que bàsicament doncs, es va inspirar en les principals obres que hi havia en aquell moment. Principals obres, alguna de divulgativa i alguna més de caràcter pedagògic com la que veurem. En què es van inspirar? Per la part gramatical es van inspirar en la gramàtica catalana pòstuma de Fabra. La segueixen fil per randa, fins i, amb exemples. Fixeu-vos en aquests exemples, Voltor, Havana, Beina, Biscaia. Aquí hi ha un quadre comparatiu entre les lecciones de Catalán, el text que heu vist escrit a sota en castellà, el text estava escrit en castellà llevat dels exemples que eren en català i en majúscula, amb el paràgraf 23 de l'apartat discrepàncies entre el català i el castellà en què podeu observar els mateixos exemples. Una altra obra que els va inspirar també va ser una obra de caràcter divulgatiu, Parleu bé el català. Fixeu-vos en aquests exemples que s'esmenten a sota de les expressions fer alarde, fer gala, vanar-se, gallejar. Si passem, he reproduït un fragment de l'obra Parleu bé el català, fer gala, fer alarde, fer denteta, d'acord? Els mateixos exactament. Doncs bé, aquesta és la pauta. També es refereixen al lèxic Artigas i Cormenzana i de fet és el bloc més interessant. De fet, 3 anys dels 5 de la columna, dels 5 i els escaig es refereixen a la depuració de castellanismes cada dia doncs, a una paraula o a més d'una. Com a novetat, aquesta columna també va incloure un glossari de paraules del català antic o transcripció de textos antics i a més assenyalava la seva clara voluntat pedagògica el fet que incloïa exemples i un dia l'endemà sempre en donava les solucions. Bé, doncs, tenim de la prohibició, de la tolerància, del primer franquisme, el degoteig i increment d'espais en català als mitjans, també de l'augment progressiu de publicacions en català i d'espais de ràdio en català, de tal manera que va augmentant el gruix, podríem dir, de manera així general. Al final del franquisme doncs, publiquen Canigó, Oriflama, Presència. L'any 1976 apareix el primer diari de país, íntegrament en català després de la Guerra Civil, l'any 1976, com he dit, i també comença el fenomen dels mitjans de proximitat. Pel que fa als escrits, Regió 7, el 9-9, el Punt, el 3-8, etc., me'n deixo molts. Pel que fa a les ràdios, Ràdio Olot, l'any 1976, Ràdio 4, el dia 13 de desembre, el dia de Santa Llúcia, Ràdio Arenys en l'àmbit local, Catalunya Ràdio. He posat Ràdio Barcelona aquí perquè Ràdio Barcelona ja ens ha vingut donant mostres d'espais en català o d'espais sobre el català durant el tardofranquisme. L'any 1964 s'inicien les emissions en català del circuit català de Televisió Espanyola i més tard venen els mitjans de la corporació. De futbol en català ja us en va parlar en Puyal, però m'ha semblat que era un punt d'inflexió que jo no podia evitar, ni ho volia pas. No parlaré d'en Puyal, però sí que parlaré d'una figura essencial que va fer possible la feina de Puyal, que és Jordi Mir, la feina de Jordi Mir. Jordi Mir era l'assessor lingüístic del Barça i el president del Barça, en Montal, va cedir en Jordi Mir al projecte de Ràdio Barcelona, que va ser impulsat per Puyal, però al qual donava suport el que aleshores era director de l'emissora, Manuel García Terán. Ara sentirem un fragment d'una intervenció en què Jordi Mir ens parla de com es va gestar el model lingüístic de futbol en català.
Fixar un llenguatge vàlid i actualitzat per transmetre un partit de futbol després d'una pila d'anys de no sentir més que formes tòpiques en llengua forana presentava d'entrada bastants problemes. Calia, doncs, trobar una fórmula que permetés conjuminar els termes i les locucions arrelats entre els afeccionats i incloure innovacions que semblessin oportunes, mirant sempre que el rigor i el to popular es complementessin. En què consistia això? Doncs, bàsicament, en recuperar el lèxic que els aficionats de comarques havien mantingut durant molt temps. Pouar o treure de publicacions catalanes d'èpoques anteriors la nomenclatura que semblés vàlida. I, al costat d'això, mirar de no acceptar d'una manera baldera i sistemàtica l'evolució que la llengua espanyola normalment havia intentat d'imposar. Per exemple, fórmules com balompier o saque d'esquina era inadmissible que l'afany de traduir-les al català ens portés a dir balo peu o pilota peu o sacada de cantonada, naturalment. Aleshores, això venia doncs a portar-nos a recuperar anglicismes que d'alguna manera havien arrelat d'una manera popular entre els catalans, tipus orsai, refli, out, flequi, i al costat d'això fórmules més autòctones com que s'havien creat, com podria ser fer un ciri, parlar de la bimba, d'un cacau, etc. O tirar a barraca, fins i tot. Bé, això també portava com a conseqüència la necessitat de crear un llenguatge doncs, nou, actual, que donés doncs, una força al llenguatge. I això podia passar doncs, per dir atrapar la pilota, fer una trena, servir de porta, escapolir-se de l'escomesa, picar una falta i, a la vegada, doncs, també vigilar que el simple castellanisme sobrer desaparegués del costum que molta gent havia agafat. I així, doncs, mots com molta gent deia, tipus césped, banquillo, palco, en les formes pròpies de quan eren a dins del camp de futbol, es convertissin sistemàticament doncs, en gespa, banqueta, llotja, i així també doncs, rasa o fossat, puntada, xiulet.
Era el cas de les transmissions futbolístiques, però el que no estava gens definit en aquells moments era quin model de català oral havien de tenir els periodistes per a informar, per parlar des de la ràdio i des de la televisió. I d'aquí és on neix la polèmica anomenada entre heavies i lights, entre lights i heavies, que es desenvolupa entre finals de la dècada dels 70 i començaments de la dècada dels 90. Hi ha un sector que defensa a ultrança, i que no s'interpreti malament aquesta expressió, perquè no és pejorativa, l'aplicació, defensa ultrança l'aplicació del model Fabrià. El model Fabrià entès, per exemple, amb el Diccionari General de la Llengua Catalana. És el cas de Joan Fortuny. Joan Fortuny va ser el primer cap de correctors del diari Avui. Fortuny va ser el diari Avui entre l'any 1976 i 1986. I aplica un model lingüístic centrat exclusivament en la normativa de Fabra. Dit d'una altra manera, el que no és el diccionari no es publica al diari. D'acord? Com a conseqüència d'això, com a conseqüència d'aquest fet, alguns dels correctors que Joan Fortuny tenia a les seves ordres al mateix diari Avui, podríem dir que es revolten. Es revolten, discrepen del model i aquesta gent, que era d'una altra generació, comença a donar mostres d'optar per un altre model lingüístic adaptat, diguem-ne, a la situació parlada de finals de la dècada dels 70, començaments de la dècada dels 80. Aquest sector més jove, renovador, podríem dir, discrepant amb la solució, és el que anomenem sector light, o que la bibliografia ha anomenat sector light. Se'ls ha atribuït una discrepància absoluta de la normativa. La meva visió és que no, que presentaven alguns punts de discrepància, alguns de molt sorollosos, com ara el mot barco, però pocs, això sí, potser sorollosos. I qui va tenir un pes més així, qui va ser més cridaner, probablement va ser el Diari de Barcelona i el seu llibre d'estil, al capdavant del qual, des del punt de vista lingüístic, hi havia Xavier Pericay. El que pretenia el sector light era adequar la normativa, fer un model més flexible, més diversificat, adequar-la als diversos registres dels mitjans, informació, entreteniment, etc. Pretenia una aproximació a la parla, però no ens hem d'enganyar, era la parla de Barcelona. Era la parla de Barcelona, d'aquí una de les crítiques importants d'aquest model. Hi havia un predomini del dialecte central. Però sí que aconseguien una identificació de l'audiència amb el model. El que diré ara no és meu, però hi havia qui en aquells moments, finals dels 70, deia que per conèixer el català, llegia l'Avui, per saber què passava, comprava La Vanguardia. Perquè el model de l'Avui no era el que identificaven els lectors. Aquí hi ha una de les coses que sempre falla, i no sé què és el que ha fallat en aquests moments, però em falta una diapositiva que ara recuperarem. Sí, els heavies. Si el sector light provenia exclusivament dels mitjans, el sector heavy, diguem-ho així, el que defensava la normativa, provenia de diversos sectors. Les universitats, l'Institut d'Estudis Catalans i també els mateixos mitjans. A Fortuny a l'Avui se li afegia doncs Ràdio 4, que també, del qual també s'havia dit que era, perquè ens entenguem tots, l'Avui radiat. Què denunciaven del model light? Denunciaven aquells punts de transgressió de la normativa, divergència de criteris, segur, no tots les opcions light, entre les opcions light, perdó, no m'hi he referit, però podem incloure-hi Ricard Fiter, que va ser el cap de correctors del diari Avui després de Fortuny, ara en aquests moments dirigeix la versió catalana del periòdico de Catalunya, i prèviament a l'Avui havia dirigit la Unitat d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio. Fiter, doncs, té un coneixement molt ampli de la realitat del català als mitjans. Primer Catalunya Ràdio, després l'Avui, després el periòdico de Catalunya. Un altre exponent del sector light era l'Oriol Camps, que és el cap de la Unitat d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio. I, com ells, molts d'altres. Les tesis del sector light estan recollides en un llibre que s'anomena El barco fantasma, d'acord? És un recull d'articles d'aquests autors. També es denunciava l'acostament al castellà, perquè quan hi havia una solució més d'una solució s'optava des del sector light per la que s'acostava més al castellà. Hi havia un desequilibri dialectal per l'absència de veus i l'absència de la presència massiva de formes barcelonines. Ara jo hauria de ser capaç de tirar enrere per recuperar les dues diapositives. Dit el que afecta la polèmica entre heavies i light, que és la base per construir els models després, abans d'entrar en els models de Catalunya Ràdio i també de TV3, deixeu-me que faci una breu referència teòrica per enquadrar el procés de construcció de l'estàndard català en el segle XX. Bé, nosaltres tenim un procés d'estandardització que des del punt de vista teòric segueix el model definit per Einar Hogan l'any 1983, que descriu bàsicament quatre fases en l'elaboració de l'estàndard. Primer seleccionem els dialectes que volem que participin en l'estàndard, després codifiquem. Això ho va fer Fabra el primer terç del segle XX amb les normes ortogràfiques, amb el diccionari general, amb la gramàtica catalana. Tenim l'estroncament de la Guerra Civil i del franquisme i després reprenem aquest model. Com el reprenem? Doncs construint un marc legal de lleis, de reglaments, de disposicions, d'ordres que emparin l'ús del català en determinats àmbits, en particular els mitjans. I a partir del moment en què el català, la llengua és en aquests àmbits, en aquests àmbits es desenvolupen llenguatges d'especialitat que poden ser transversals. El llenguatge de la ràdio, doncs, és un llenguatge que atén a unes determinades característiques perquè la transmissió del missatge arribi a l'oient en condicions òptimes. Després m'hi referiré. O bé llenguatges temàtics, llenguatges lligats a un tema, el llenguatge de la bioquímica molecular, per exemple. Dos tipus de llenguatges d'especialitat. Bé, doncs, això em referiré a partir d'ara. Primer exposaré els trets que considero bàsics del model lingüístic de TV3 i Catalunya Ràdio i després diré quina aportació fan els mitjans al procés d'estandardització. De manera molt ràpida, perquè això és conegut per tothom, la primera llei que ens interessa és l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 1979. D'acord? I a propòsit, com a desenvolupament d'aquesta llei orgànica espanyola, s'aproven les lleis del Parlament de Catalunya de normalització lingüística i la de creació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. Dues lleis importantíssimes pel que fa a la presència de la llengua als mitjans. La llei del 83 es reforma amb la llei de política lingüística i l'Estatut d'Autonomia de l'any 2006, aquest que ha estat impugnat i anul·lat parcialment el Constitucional, doncs amplien. La llei de creació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, doncs, reforma la de la Corporació del 83. En l'àmbit privat, en l'àmbit de l'ús del català als mitjans, la llei de 1998 fa avenços i també ho fa el decret 269-1998, que a veure, per si ningú no el té present, es refereix a les quotes de català en la música i en les ràdios en general. Quotes de català en la música i en les emissions. D'acord? Però avui no ens hi podrem referir. Pel que fa al model lingüístic de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio. Dels estudis que s'han publicat fins ara, se'n dedueix que és interessant de parlar del seguiment de la normativa, de l'evolució d'un model de caràcter monogeolectal, basat en un sol dialecte, unitarista si volem, a un model de caràcter composicional, integrat per més d'un dialecte. L'evolució d'un model monolític a un model flexible que atengui diferents registres. D'una voluntat educadora inicial per formar el públic i també els periodistes en normativa, a un model d'entreteniment en què ja no és necessària assegurar aquesta base, sinó que ja es poden ampliar la solució, el ventall, el repertori normatiu i la competència lingüística dels locutors, que és un element important. Anem a desgranar-los. Bé, Per poder dur a terme la tasca lingüística, tant la ràdio com la televisió públiques catalanes s'han dotat d'una estructura. Això és excepcional. Si mirem els altres mitjans del país, no tenen aquesta estructura perquè no tenen els calés, els diners que cal per suportar-la. Catalunya Ràdio es va constituir des de l'any 1983, el Departament d'Assessorament Lingüístic, que després es va transformar en unitat, que s'encarrega d'aquestes funcions. La correcció lingüística, l'aplicació de la normativa o del llibre d'estil en els textos informatius, es dedica a assessorar els periodistes, es dedica a formar els lingüistes i els periodistes, avalua el nivell de llengua dels periodistes que han d'entrar a la casa i elabora el llibre d'estil. Quin és el llibre d'estil? Doncs bé, el llibre d'estil de Catalunya Ràdio són, cronològicament, aquests quatre documents. Ara tenim l'és a dir, del qual en veurem alguna imatge, però prèviament teníem dos documents l'any 86 com a primera versió, que era un document més prescriptiu, així general, extret de la bibliografia, que es titulava Orientacions per a l'ús de la llengua a Catalunya Ràdio i RAC. I un document fet amb els principals errors dels primers 3 anys d'emissions, principals faltes davant del micròfon. Després, a partir del a parar a l'és a dir l'any 2006 fins avui, que s'ha anat actualitzant. Bé, doncs, el seguiment de la normativa, tot i el que es pogués dir des del sector heavy i que a tots ens desespera sentir un locutor o un altre que fa una S sorda allà on toca una de sonora, o que diu un mot no admès, o que en diu un de no tan genuí, podríem discutir també el concepte genuí, podem dir que, i no ho dic jo exclusivament, sinó altres grups de recerca, que el model lingüístic de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio segueixen la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans, per bé que amb discrepàncies puntuals. I que aquest coneixement de la normativa s'ha anat consolidant. Dius, és que el Buenafuente, o és que aquest altre locutor que hem fitxat pel magazín del matí perquè l'hem fitxat com una estrella. Esclar, hi ha dissonàncies en el model, hi ha dissonàncies, efectivament. Això no es pot evitar o no es vol evitar. Especialment el model formal, doncs, és el que s'ha aplicat als informatius, als dramàtics, als dibuixos animats, i és en les sèries, concursos, retransmissions, allà on hi ha hagut alguna desviació. El mateix, és a dir, preveu solucions no recollides al diccionari normatiu, amb l'expressió usos no recollits al DIEC, a base de, en fi, aquí n'hi ha més, a nivell de moltes. Podem veure una entrada en particular a jutjar per ús general, l'és a dir, la valida, perquè la utilitzi TV3 i Catalunya Ràdio, però en canvi s'assenyala no recollit al DIEC. Hi va haver, naturalment, no m'hi entretinc, des de les universitats, des de l'Institut d'Estudis Catalans i també des de les universitats, una crítica a la inclusió de castellanisme, sigui per incompetència o per no competència dels locutors, sigui perquè fossin volguts. Una altra característica del model lingüístic dels mitjans de la corporació és el pas d'un model basat exclusivament en el dialecte central a un model que comença a integrar trets d'altres varietats lingüístiques territorials i veus d'altres procedències diferents de la central. A TV3 no m'hi refereixo, però és exactament el mateix. Catalunya Ràdio l'any 86 deia això: en el cas dels mitjans de comunicació d'abast nacional que generalment emeten des de Barcelona, és normal que la varietat estàndard que divulguin tingui una forta base del dialecte oriental, en la mesura que els seus professionals pertanyen també a l'àrea del català oriental i la majoria dels oients també. tant, la declaració era ben clara. Ja he dit que a partir de l'any 1992, a propòsit de la proposta per a un estàndard oral, això canvia. I, per exemple, les orientacions lingüístiques i després les a dir tenen criteris com aquests. Vocals àtones en català occidental. Vocals àtones en català occidental. Aquest occidental s'ha d'interpretar com un nord-occidental. La visió dialectal d'aquests mitjans tendeix a ser principatina, més que pancatalana, d'acord? Més que centrar-se en tot el domini, s'incorpora locutors d'altres varietats, els incorpora d'aquelles varietats que cauen a la Generalitat, que és qui ha creat aquests mitjans. També n'hi ha d'altres dialectes, també n'hi ha, però pocs. També el fet que fossin mitjans monodialectals, mitjans centrals, va ser un aspecte força criticat per la universitat, com he dit, i per l'Institut d'Estudis Catalans. Es denunciava l'absència de veus occidentals i la presència majoritària de formes centrals. Bé, com s'ha evolucionat? Doncs bé, ja ho he dit, en una tensió progressiva, augment de la tensió als territoris, una incorporació de veus procedents del domini lingüístic i una incorporació de locutors procedents de les diferents àrees del domini. Un exemple només, algun nom o altre ens sonarà, però de locutors informatius n'hi ha hagut un només de nord-occidental, el Lluís Caelles, que és un redactor de la casa. Especialitzats en esports, l'Artur Peguera, el Francesc Latorre, que fa les retransmissions de motor, el Josep Maria Soro, informatius del 324, el Toni Nadal, el Temps, corresponsals, la Cori Calero, nord-occidental, l'Empar Marco, valenciana, el Pere Codunyal, l'únic, septentrional, o la Margarida Solivelles, una dels balears. A TV3, a Catalunya Ràdio també, no m'entretinc en els noms, però aquests són diferents noms que participen. D'acord? El Temps?
Sucarem una mica.
Justos?
10, gairebé.
Bé, aniré una mica més ràpid.
O 10 minuts més, sí. Tu mateix,
D'acord?
Tranquil.
El tercer aspecte, les solucions per a diferents registres. Un estudi del grup Llengua i Mèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona va posar de manifest doncs, que a partir de la dècada dels 90 el model de televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio es diversifica. Podem distingir dos blocs, per exemple, un de formal i un d'informal, el primer, per exemple, per als informatius, el segon per als programes d'entreteniment, concursos, etc. En la primera època el model era monolític i buscava en recursos com ara les frases fetes, les expressions normatives, aquesta flexibilitat. El model dels anys 90 ja introdueix altres elements com ara el renex, per exemple, pensem en plats bruts, sí? Alguns castellanismes, aquí en fi, hi ha una sèrie, renecs, fotre, merda, paraulotes també, collons, hòstia, interferències del castellà, arrepentir-se, estupendo, agòbio, còmodos, tenir que, d'acord? És a dir, hi ha altres criticables també, i criticades també, però hi ha altres entrades per aconseguir la flexibilitat del model. Naturalment, al costat n'hi ha solucions genuïnes, com ara les expressions i frases fetes de les retransmissions de ràdio, per exemple, les d'en Puyal, etcètera, etcètera. D'acord? Vaig una mica ràpid perquè vaig curt de temps. Un ús admès, l'ús de ratllar, en el sentit d'atabalar, és un ús no normatiu, però que en canvi els mitjans fan servir fins i tot aquest verb va donar nom a un programa, no em ratllis. Bé, doncs, d'una primera etapa, quart aspecte, molt ràpid, en què predominava la voluntat educadora dels mitjans, es pretenia formar els oients i també els locutors i periodistes en el català normatiu, passem a una segona etapa en què aquests locutors i periodistes i també l'audiència han canviat de perfil, ja estan escolaritzats en català, ja tenen una bona base o una base de coneixement de la llengua i per tant es pot avançar en la diversificació de les solucions per a diferents registres, que és el model d'entreteniment de la segona etapa. Ja m'he referit breument a la competència dels locutors, que passa d'una primera fase en què tenim locutors que han estat escolaritzats en castellà i han desenvolupat la seva tasca professional prèvia en castellà en altres emissores, a que passen a parlar en català en antena a partir de l'any 1983. El mateix Puyal, l'any 1968, quan participa el dietari, quan comença a participar en català, fins aquell moment ho ha fet en castellà. Bé, un exemple breu que teniu transcrit en el dossier que us he passat. El programa Economia d'Empresa de Catalunya Informació. El programa Catalunya i Empresa és un programa especialitzat en temàtiques de caràcter econòmic. És un programa a través del qual es vehicula un llenguatge especialitzat temàticament, el llenguatge d'economia i empresa. Teniu un fragment, el podríem sentir, però anem curts de temps i m'interessa més que veiem un altre fragment televisiu. Aquí mateix ens parlen del terme to and go, d'acord? Un lema que pren tot el sentit en el cas del to and go. Els consumidors, sovint considerats una massa impersonal, han descobert una manera d'aconseguir millors preus, d'accedir a les rebaixes o, si voleu, regatejar preus aprofitant precisament la força de la Unió. Es tracta de reunir el major nombre de possibles compradors potencials d'un producte determinat per convertir-los en un element de pressió. Per a un comerciant no és el mateix vendre un televisor que vendre en 50 o 100. Ja la divulgació d'un terme d'economia i empresa i l'explicació. Clar, la divulgació que es fa des dels mitjans dels llenguatges especialitzats no correspon a les revistes científiques. Aquí els termes són comptats i a més s'acompanyen amb una voluntat pedagògica per explicar-ne el sentit. Amb això els mitjans contribueixen a la compleció terminològica dins del procés d'estàndard. Una altra manera de contribuir-hi és definint el llenguatge que es fa servir en els mitjans, però no des del punt de vista normatiu, sinó des del punt de vista funcional, des del punt de vista que garanteixi que el missatge arribi en les condicions òptimes al receptor. I en què ens havíem de fixar? Si de televisió no n'hi havia hagut en català i de ràdio n'hi havia hagut molt poc abans de la dictadura. Doncs ens havíem de fixar en la bibliografia, en la doctrina fixada des del llenguatge radiofònic i televisiu en català. En la meva tesi doctoral vaig estudiar 6 variables del llenguatge radiofònic català per a informatius, a partir dels trets que assenyalava la bibliografia de caràcter internacional i també espanyol. Em vaig fixar en el nombre de l'oració, en la complexitat de l'oració, etc, etc. Avui només em referiré breument a dues d'aquestes característiques, que són la presència de la subordinació, que sempre ens diuen en els textos informatius no hi ha d'haver subordinades, o a l'ordre dels elements en l'oració radiofònica, que on el preferit és el subjecte, verb, complement. Bé, doncs. Fixeu-vos, en un corpus de 1.254 enunciats, jo vaig trobar totes aquestes ocurrències de 3 tipus d'oracions subordinades. Textos que a mi em va passar a Catalunya Ràdio, que jo no vaig tocar. Textos emesos. Per tant, la subordinació s'utilitza a la ràdio. I a més, s'utilitza amb una voluntat periodística. França i els Estats Units donen la benvinguda a la nova postura russa, però adverteixen que... Ens diu el què? O no? Sí? Per primera vegada, Rússia ofereix al Consell de Seguretat de l'ONU un esborrany de resolució que proposa adjectiva. Catalunya està molt endeutada i, com que els interessos que ha de pagar cada cop són més alts, adverbial de causa. Sí? Ens dona el per què. Segur que heu sentit a parlar de les 6 W's de la informació, doncs apliqueu-les a textos informatius en català i veureu com la subordinació té una finalitat periodística. Jo avui no m'hi puc allargar, però si algú vol consultar alguna qüestió, que estic, i ho respondré amb molt de gust. L'ordenació dels constituents, aquí sí que l'ordre preferit és el subjecte verb complement, i difícilment un periodista se n'allunya. Recordem que aquest fet va abocar la secció de crèdit de la cooperativa a declarar-se insolvent. En alguns casos, però, sí que convé alterar l'ordre. S'hi presenten l'alcalde de Terrassa, Pere Navarro, el de Lleida, Àngel Ros, i l'exalcalde de Vilanova i la Geltrú, Joan Ignasi Helena. Fixeu-vos que aquí tenim el subjecte al revés. Per què? Doncs perquè aquí tenim aquest pronom i aquí tenim una progressió, tema, informació coneguda, cap a rema, que ens interessa situar, ens interessa periodísticament situar el subjecte al final. Com a darrer tema, com a darrer aspecte que vull tractar a la conferència d'avui, a part de tot el que han fet Catalunya Ràdio i TV3 en el model lingüístic, a més, darrerament s'hi ha afegit un aspecte que és la definició de pautes d'integració sociolingüística. És a dir, oferir per mitjà dels productes audiovisuals, principalment les sèries, un model d'integració a les persones nouvingudes. Aquest va ser el cas del Juari, del cor de la ciutat. Algú té el personatge al cap? Un noi d'una trentena d'anys, marroquí, que s'enamora d'una noia que és la Montse, catalana, que té dos fills, i viu amb els dos fills i la mare, i tenen una relació amb el Juari. Doncs bé, el Juari és un personatge que té com a llengua vehicular el castellà i que progressivament va afegint elements que catalanitzen el seu discurs, com ara salutacions, com ara cues d'oracions, paraules o renecs. Les correctores de la sèrie m'han advertit que va ser iniciativa de l'actor, no dels guionistes. O, per exemple, aquest aspecte ja és més intervencionista, més de ficció, que és l'ús per part del Juari del català fins i tot en situacions de clara col·loquialitat, com ara quan el David, el fill del Peris, li diu que és un moro de merda i ell es discuteix amb el David i tota la conversa és en català. Aquests casos, doncs, es veu clarament que el model és intervencionista. El cor de la ciutat, més endavant, també presenta el català en un model que vol esdevenir llengua vehicular, un model en què el català vol esdevenir llengua vehicular, volia dir. Veiem aquest fragment breu.
El concert a quina hora és? A la tarda. La idea és començar la festa i esperar el veredicte per començar la tancada.
I si guanyeu?
Això no passarà.
En català tot? Fixeu-vos ara.
Eso de cerrarse en la casa a esperar que llegue la policía, para mí es muy mala idea.
Defendemos lo que es justo, abuelo.
Pero hacéis una cosa que es ilegal.
¿Sentido?
Porque las leyes son injustas.
A ver si vas a acabar en la comisaría con el chico ese como la otra vez.
¿Con el Ross?
Sí.
Me parece que no le importaría,
Pues calla, tú.
No le he dicho res.
Hola. ¿Qué esteu fent?
Pues nada, aquí desayunando.
Yo me voy, que he quedado,
Después et truco.
Vale.
Què fas, que no treballes?
A l'empresa estan fent inventari i ens han donat festa tot el dia.
Sí, de cas vaig pagant,
No, no, deja, ja voy yo.
Però bueno, es pot saber què collons passa?
Mira, si has venido aquí a meter cizaña como siempre, mejor te va.
Tranquilo, hombre, tranquilo. Que ya no molesto más.
És immigració que va venir durant el franquisme, però fixeu-vos que en aquest model generacional els fills, els nets i el fill parlen en castellà a l'avi, l'avi els parla en castellà naturalment a tots dos, però entre els fills i els nets i el pare parlen en català, d'acord? Per tant, hi ha un canvi de llengua generacional. Fixem-nos en aquest fragment, que és l'últim ja, de Vent del Pla.
Rami, tendrías que ir a buscar más aguacate. Me quedan solo dos y no llego.
Joder, pero si te he dejado la repisa de la nevera llena.
Oh, però és que ha llamado la Isabel pidiendo para 8 o 10 invitados más de última hora.
Mira, uns que tenen més sort que nosaltres.
Boda íntima i familiar, i cada vegada hi ha més convidats. Anda que no.
No som del seu cercle, nosaltres.
Però què esperava? Si jo sempre he estat un garrep, ni íntima ni familiar. Ha planificat una cerimònia i un convit d'estar per casa per estalviar-se els quartos, res més.
Collons, un ras, potser no tothom té tants calés com tu.
I potser tampoc està...
¿Tan, tan qué?
Tan de montar saraus y festasas como tú.
Bé, el Paco i el Monràs, més presents aquests personatges, parlen en català entre ells, parlen en català els immigrants que van venir més tard que l'avi del cor de la ciutat. Entre el matrimoni, la Marcela i el Ramiro parlen en castellà, ells parlen els fills en català, que és un dels aspectes intervencionistes del model, però tant en un cas com en l'altre es mostra el català com a llengua vehicular, que és un model que no és general i que no reprodueix la realitat. En aquest sentit, TV3 doncs, té una voluntat intervencionista d'oferir un model als ciutadans al·lòctons. Bé, fins aquí. Moltíssimes gràcies a tothom per assistir, per escoltar tan pacientment com ho han fet, i em sap greu que hagi hagut de córrer al final, però estic a la seva disposició per si volen aclarir algun dubte. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Daniel. I amb aquest esforç de compressió que t'hem obligat aquí a saltar-te molts més materials i moltes més informacions que tenies preparades, però bé, déu-n'hi-do les coses que hem arribat a tots els fragments que ens has anat passant i tota la panoràmica tan interessant, que ha començat amb aspectes més de les bases del model, per dir-ho així, fins i tot reculant una mica amb un marc més social, no? Perquè em sembla que és bàsic per entendre com s'ha construït el model, no? Perquè durant molts anys els mitjans han construït un model bàsicament monolític i com en realitat ara, i aquest tema també havia sortit en conferències anteriors, com ara des de fa uns anys cap aquí, afortunadament, assistim realment a una fixació o una elaboració de models de llengua, no? Per tant, més que el model de llengua als mitjans, potser són els models de llengua, no? I tu t'hi has referit d'una manera molt, molt clara i molt, molt general en aquesta magnífica panoràmica de la llengua i els mitjans de comunicació. Bé, la paraula ara la tenen els assistents, la teniu vosaltres, les preguntes, dubtes, diàleg que vulgueu establir amb en Daniel Casals, ara és el moment. Tenim poca estona, per tant, els que vulgueu participar, els que vulgueu intervenir, us hauríeu de decidir aviat. Paraules demanades? Dubtes? Preguntes? Encara us ho esteu pensant? No? Bé, si ningú s'atreveix, no sé si veig que tenim 5 minuts i els podem escurar, et va bé?
Sí.
És un tema que aprofito perquè en Daniel l'ha tractat ara en aquesta part final, és un tema que havia sortit amb altres conferenciants, que és aquest pas de pensar o de fixar un model de llengua que un cop despreocupats ja no tenia la pressió d'haver de fixar l'estàndard, perquè això ja entre els 80s, la dècada dels 80s i 90s, ja que hem vist panoràmiques més o menys històriques avui, però també en dies anteriors, ja que als 80s i 90s l'estàndard queda bastant clar, els mitjans en termes generals tenen molt clar cap on van, uns a vegades més acostats a la normativa, altres amb ganes d'anar una mica més enllà. Un cop això ja, aquesta base ja solucionada, un cop per tant també, ja per no parlar de qüestions socials, un cop per tant la llengua, aquesta feina de divulgació de l'estàndard entra sense problemes a l'escola, etc. Un cop per tant l'estàndard està resolt, per dir-ho d'alguna manera molt a grans trets, tot i que s'hauria de matisar, la preocupació dels mitjans, que tu també n'has parlat, de fixar models més informals, com el col·loquial, per exemple, algú deia, ara el gran debat, em sembla l'altre, l'Ernest Rossinés ho deia així literalment, no? I tu també t'hi has referit, el gran problema, la gran feina que ara tenim és fixar el col·loquial, no? Pensar com hem de fixar el col·loquial. Tu estaries d'acord, primer de tot, amb aquest diagnòstic, i en segon lloc, podries dir algunes pistes, algunes tendències que tu observes de com s'està fixant aquest col·loquial, més enllà, diguem-ne, de tenir màniga ampla amb determinats castellanismes col·loquials, que potser seria la part més vistent, no? Per dir-ho així.
Ara fa un parell d'anys es va publicar un llibre sobre el col·loquial als mitjans, editat per la Mila Segarra i per la Margarida Bassols. És un projecte en què jo no vaig participar, és un projecte del grup Llengua i Mèdia. A veure, és cert, com diuen Rossinès, i de vegades n'hem parlat, que aquest és el debat ara als mitjans, definir el col·loquial dels mitjans. Probablement perquè és una qüestió de debat d'actualitat, no m'hi he fixat encara, o no. Intuïtivament, jo crec que no és col·loquial. No és col·loquial perquè és un col·loquial, diguem-ho així, i disculpeu la utilització del terme novament, de ficció. És una varietat planificada per escrit, pensada, en què introduïm elements que donin versemblança de col·loquialitat del carrer. Però és una inserció d'elements molt controlada. Controlem els renecs, controlem les interferències del castellà, controlem els usos no normatius. I no sé fins a quin punt la utilització de col·loquial, que no s'interpreti com una crítica, això, el títol del llibre que hi ha hagut, però no sé fins a quin punt el terme és encertat en el sentit que podria ser confusionari, podríem confondre que és una varietat, doncs, la col·loquial del carrer retocada i adaptada als mitjans. Jo, la meva posició és aquesta, és a dir, no sé fins a quin punt és una varietat que neix del carrer o és més aviat un formal en el qual introduïm elements de col·loquialitat perquè sigui versemblant, i aleshores l'etiqueta col·loquial em sembla que s'hauria de repensar. Diria que va per aquí. Ara, en les qüestions pròpiament de què hi ha d'entrar i què no, aquí clarament, doncs, són els mitjans els que s'hi han de pronunciar. Sí que atendria com a primer eix el normatiu. Per què? Doncs perquè el català té determinades solucions que amb les quals es pot comptar sense necessàriament haver d'anar al recurs a la llengua castellana pel veïnatge que compartim. No voldria dir res més perquè amb això. Sí que voldria referir-me als models lingüístics que ha dit en Narcís. Sí, jo no he fet conclusions, de la conferència que he fet avui, no perquè no tenia temps, que també, sinó no n'havia preparat. Jo he fet una panoràmica i crec que no es podien extreure conclusions d'un macroperíode que té tants aspectes diferents segons l'etapa, i per tant crec que és més encertada que mai, doncs, la precisió de diversos models que ha fet el Narcís. Diversos models, fins i tot dins del franquisme, en els espais que es feien en català, i naturalment després entre mitjans i dins d'un mateix mitjà, perquè naturalment al final, encara que hi hagi llibre d'estil i directrius, els que posen veu són les persones, els periodistes, els conductors, els comunicadors, etc. I això ja fa que el model sigui dinàmic, que presenti variació d'arrel. I per tant, cal tenir-ho en compte. Diversos models per diversos mitjans, diversos models per diversos gèneres, diversos models per diferents èpoques i, com he dit al començament, diversos models dins d'una mateixa època. Ara és clar. Sí, tots ens estem movent dins del català estàndard, que crec, com ha dit en Narcís, que en la base està fixat, i ara potser el que convé és deslligar-nos una mica de l'aspecte normatiu. Som una societat lligada a l'aspecte normatiu. Els llibres d'estil dels mitjans de comunicació en català que es van començar a fer a finals de la transició, començaments de la democràcia, són llibres de llengua. Són llibres de llengua. Trobaríem molts llibres d'estil que no ens diu ni què és una notícia, ni què és una entrevista, ni ens posarien cap norma de deontologia periodística, què hem de fer davant d'un suïcidi, com ens hem d'expressar. O no ens parlen de la infografia. Ara, més modernament, potser el primer que s'hi va referir va ser el 9-9 pel que fa als gèneres, l'any 91, després el 9-9 televisió ja va més enllà, per bé que també amplia aspectes lingüístics, orals, però encara anem coixos. Les vicissituds que ha passat la nostra cultura han condicionat la concepció de llibres d'estil que tenim aquí. Potser ara és hora que ens deslliguem d'aquest eix normatiu. Parlen amb faltes, no parlen amb faltes, escriuen amb faltes. És molt important, anem a polir-ho. De fet, anem a polir-ho, no? Ja hi ha assessorament lingüístic, català a les escoles, els locutors poden fer cursos, poden trucar a l'assessor lingüístic, que és el pis de dalt, si no volen pujar les escales. Ara ja, més fàcil que les a dir, ja? Impossible. Que a més, de vegades incorpora fins i tot un fitxer de so. Des de la mateixa taula pots resoldre el dubte. És important, però potser que comencem a actuar en determinats punts com una llengua normal. No dic que siguem una llengua normal, i probablement els pròxims anys ens ho faran veure, però actuem com si fóssim una llengua normal, perquè això ens farà ser-ho més. I per tant, si tenim el català a la ràdio, i parlo per l'àmbit que conec, intentem treballar i conèixer-lo, o a la televisió, o a l'administració mateix. El català és llengua vehicular de l'administració de la Generalitat. Bé, doncs, intentem definir un patró que ens permeti dir el català de l'administració va per aquí. Perquè coneixent el català de tots els àmbits, coneixerem el català estàndard, de fet. Completarem el procés d'estandardització. Perdó, per la... Això m'ha servit per acabar-me de... No sé si voleu fer alguna pregunta.
Com ho tenim? Una pregunta, doncs, del públic. Ara us heu animat, ara que hi ha... Deixem per aquesta pregunta, si us sembla, després ho deixaríem aquí. Perdona, no, ja pots intervenir.
No, és que ja l'altre dia vaig parlar i vaig dir el mateix. Jo crec que el català que està generant, l'important és pensar en català. I després jo voldria dir dues expressions que he sentit aquest dia en polítics i així. Aquest dia un senyor deia tenir els peus a terra. Jo vaig pensar, això vol dir tocar de peus a terra. Llavors això són dites o frases fetes que potser s'haurien d'anar mirant, o com es poden canalitzar per si un sent aquestes coses poder-les dir. Un altre, vaig sentir una altra política que deia esquinçar-se els vestidors, automàticament volia dir, bé, el castellà desgarrar-se o desgarrar-se, no sé què, les vestidures, però què vol dir esquinçar-se les vestidures? Llavors diu, cinc coses d'aquestes, com es poden canalitzar si es veu ben bé? I jo crec que, tal com vaig dir l'altre dia, i fa molt potser veure l'anglès, que potser és el que jo soc llicenciada i potser m'hi fa veure més, i té una llengua que la veig molt similar al català, tant per la formal i informal i tot això, o potser el francès, o potser l'italià, que no conec gaire, perquè jo veig que és això, me xoca, i perquè ho comparo de seguida, o en castellà, o en anglès o en francès, com aniria. I són frases dites, frases fetes i traduccions, jo veig el que potser falla una mica. I potser l'informal també és això, o l'estem generant, no ho sé.
El primer punt aquí és la competència dels locutors, el punt 5. Aquí es parteix. Podria ser que un text, en Narcís s'hi ha referit, en començar la conferència, quan em presentava a la ràdio, jo hi vaig anar quan feia la tesi, jo vaig voler ser a la redacció i se sent algú per titulars, el locutori, entre algú al locutori que no ha vist aquells textos abans, a llegir-los per primer cop, un text que ni tan sols ha redactat. Redactar, et pot tocar redactar el text que s'ha de locutar d'aquí 3 minuts, no pots consultar res, ni a ningú. I per tant, el primer punt que actua és la competència dels locutors. Després, la destresa, el temps, que no en tenen gaire, dels assessors lingüístics a l'hora de revisar el text. Naturalment, els exemples que esmenten, a parer meu, doncs són escletxes del sistema que no permeten filtrar-ho bé, no permeten detectar-ho a temps d'això. Ara, si és des del punt de vista de l'audiència que es detecten, això sí que puc donar fe que els serveis lingüístics de totes dues cases, Catalunya Ràdio i TV3, han atès, de fet, des del començament, doncs, han atès han atès les peticions de consultes, de crítiques, i fins i tot tinc constància, perquè he consultat tota aquesta documentació, que les han discutides, si ha calgut, abans de donar una resposta als oients que les han detectades, tant si era per acceptar un error, per dir que es vigilarien, com si era per reafirmar-se en la solució que havia estat emesa. Gràcies.
Molt bé. Si us sembla bé, no veig cap que ningú més alci la mà, si us sembla bé, doncs deixarem la conferència d'avui per tancada. Us recordo que dimecres, abans d'acabar l'any, farem l'última conferència del cicle del 2011 i la farem, anirà a càrrec de l'escriptor Jaume Cabré. Per tant, iniciem un nou bloc dins d'aquest cicle, que serà el dedicat a la llengua i els escriptors com a eina de creació literària. Per tant, la llengua vista des del punt de vista dels escriptors i, per tant, la llengua vista com a eina de creació literària. Bé, serà aquí també aquesta sala de grau, si no ens ho canvien a última hora. Us demano disculpes perquè per qüestions administratives ens han fet ballar una mica. Primer ens havien portat a la sala d'estudi, que era la previsió, i a última hora ens han dit que havíem de venir aquí. Per tant, sé que algú de vosaltres, i veig algunes cares que jo els he mal informat, perquè els he informat bé amb la informació que tenia en aquell moment, però ha acabat sent, cosa que jo he sabut després, el lloc l'han canviat. Bé, per tant, dimecres a la una, aquí a la sala de graus, i si no hi ha res de nou, ens veurem dimecres. Moltes gràcies i fins dimecres. Adéu-siau.